croix sur ce sol. Mon livre, quand j'étais en signe de croix, pas qu'est-ce que le frère, une sœur.
Si c'est une désaïe, ça. Si c'est un livre, c'est une.
Perquè aquesta defensa i aquesta elogi, gairebé jo diria desmesurat, que ha fet de Ramon Turró. Perquè si Ramon Turró va ser el primer que va atrevir-se a desautoritzar o criticar el geni d'Ors, doncs és un fet lamentabilíssim, perquè abans que ell ho haurien hagut de fer molts altres. Pel que fa referència al seminari de filosofia, jo diré que en aquesta cèlebre sessió del 21 del mes de gener de l'any 21, doncs Turró va proposar que es nomenés la comissió, una comissió investigadora per aquests afers poc clars. Bofill i Mates va proposar que Turró formés part d'aquesta comissió. D'Ors, el geni d'Ors, va recusar Turró com a ponent. Turró, a partir d'aquesta recusació, va dimitir. I Valls i Taverner, estic citant doncs, diferents membres de l'Institut, que no era un únic, Valls i Taverner reitera la confiança envers Turró. I Bofill i Mates aconsegueix que àmpliament sigui ratificada la confiança a Turró. Les coses van així. Clar, aleshores, això són documents, això són les actes de l'Institut. Les actes d'aquesta reunió. Clar, tot el que pugui ser el comentari d'un diputat X, que no tinc el gust de conèixer, al costat del testimoni d'actes de l'Institut, em penso que la balança s'inclina cap a la... Voldria dir que jo no estic d'acord que el geni d'Ors substituís a Turró en aquesta mena de mestratge, de relleu generacional, no estic d'acord. És dir, Turró, evidentment, doncs, per generació, formava part del modernisme, era doncs, un modernista. I el geni d'Ors és doncs, el nou segle. Però en cap moment jo puc entendre que es parli d'un relleu d'una persona per una altra quan el geni d'Ors es proposa claríssimament a ser el director de les consciències del país, i Turró no s'ho havia proposat mai. Per tant, la substitució doncs, no la veig. No practicaven el mateix ofici. Un era el director de les consciències a través del Guaita en els quaderns d'estudi, a través del Xenius, a les gloses, etc. I això Turró no ho havia practicat mai. Quan Turró inicia a l'Institut, a la secció de ciències, o en els diferents filials o annexos de la secció de ciència, inicia, diríem, la campanya, per dir-ho així, anti-Dors. Dors ja havia estat qüestionat a la Diputació de Barcelona. Com sabem, Prat de la Riba inicialment era president de la Diputació de Barcelona i fins a l'any 14 no va passar a ser president de la Mancomunitat. Però ja en època de la Diputació de Barcelona, Dors ja era qüestionat. Tenia càrrec de director d'instrucció pública, etc. I aquí Turró no hi tenia absolutament cap incumbència ni cap influència sobre la Diputació de Barcelona. Pel que fa referència a la qüestió de si Ramon i Cajal havia deixat deixebles o no havia deixat deixebles, hi ha una cosa que aquí tenim entre nosaltres, un expert en història de la ciència, i em donarà la raó si dic que de mestres o persones que hagin, més que mestres, per que hagin deixat deixebles, n'hi ha doncs, de dues classes. Els que han deixat deixebles per acció personal, per acció directa, perquè hem col·laborat al seu costat aquests futurs deixebles, i els altres que simplement han seguit un camí prestigiat per una persona. És a dir, el que diu Turró, em sembla exactíssim, que s'ha de veure quin era l'estat de la histologia, la ciència sobre la qual Ramon i Cajal va obtenir el Premi Nobel. Doncs bé, quin era l'estat de la histologia al país abans de Ramon i Cajal i quin era l'estat de la histologia, no únicament doncs a Barcelona, sinó a Barcelona, a Madrid, etc., doncs després de Ramon y Cajal. Per tant, aquesta florida de la histologia posterior a Ramon y Cajal no l'hem de considerar també una conseqüència de la seva figura, de la seva acció. No són, en certa manera, encara que no hagin estat col·laboradors amb el seu treball, no són, en certa manera, seguidors o deixebles de Ramon y Cajal. Bé, no sé, vull dir, hi ha diferents comentaris a fer, perquè em sembla que el senyor Pla doncs, ha fet una gairebé diatriba contra Torró, a la qual no estic de cap de les maneres.
No, em sembla que no.
És a dir, ens ha duit una sèrie de testimonis, com el diputat Casanovas, com els escrits d'Eugeni d'Ors, però d'una manera doncs, diria, molt superior a arguments a favor de Torró, o qual cosa doncs, sembla que ens hagi vingut aquí doncs, a minusvaloritzar
Torró.
No sé, podríem fer d'altres comentaris, però doncs, el felicito per això, per la defensa aquesta que ha fet de Torró.
Perquè... Li agraeixo molt tots els comentaris. Però, evidentment, crec que la nostra acció com a filòlegs i historiadors de la literatura no és ni posar-nos a favor ni en contra, perquè si no continuem repetint els debats endèmics de la nostra cultura més recent. És a dir, i potser no m'he explicat bé, jo no he dit que Eugeni d'Ors succeís a Ramon Torró, sinó que ell pretenia succeir a Ramon Torró. Cosa que és molt diferent, perquè no implica un judici de valor per part meva. Sempre que tinguéssim en compte que Ramon Torró hagués tingut cap mena de veleïtat de liderar una generació o un moviment, sinó que precisament el que fa és treballar, em sembla, de manera individual, tot i que es forma en el 800 i es forma en el modernisme. Però, evidentment, la nostra funció no és de valoració, sinó d'aportació documental i de distanciament metodològic. És a dir, no estem, almenys jo no pretenc defensar l'un contra l'altre, en absolut, sinó intentar entendre les circumstàncies en què es troben dos homes de ciència, dos homes de la intel·lectualitat catalana, amb la precarietat que els oferia el nostre país en aquells anys, en canvi, d'il·lusió i de construcció de noves institucions públiques. Però, en absolut, i vaja, seria molt greu que ho pensés, que jo hagi vingut a fer una diatriba contra Ramon Torró, en absolut.
Bé, m'he descuidat de dir, esclar, que un dels últims escrits de Eugeni d'Ors, que ens ha doncs, relacionat, clar, són d'una etapa que convé que se sàpiga. Eugeni d'Ors, quan doncs, va ser defenestrat i se'n va anar a passejar la seva petulància per Madrid, doncs, va acabar, en temps de la dictadura de Francisco Franco, sent un falangista amb uniforme i amb càrrecs de confiança del dictador. És a dir, és una persona, deixeu d'explicar aquesta anècdota, jo una vegada estic parlant dels anys del Congrés de Cultura Catalana, o sigui, els anys 76-77, doncs en un acte públic vaig esmentar una glosa d'Eugeni d'Ors. Vaig esmentar una glosa d'Eugeni d'Ors a Terrassa. Hi havia la sala d'actes de l'Escola Industrial de Terrassa plena totalment. Es van aixecar uns senyors que em van exigir o demanar o sol·licitar a grans crits que retirés doncs, la cita d'Eugeni d'Ors. Perquè Eugeni d'Ors, tot i els seus mèrits, que se'ls ha de reconèixer, va ser una persona doncs, d'un final absolutament penós, passat al més fastigós dels sistemes polítics, passat a una dictadura. Clar, aleshores, unes paraules escrites quan aquest senyor portava el vestit de falangista, doncs per mi doncs no les puc admetre com a testimoni o com a argument.
relació és la relació de, d'aquesta entre August Pissunyer i Llorç. Que, esclar, August Pissunyer d'alguna manera és el que de debò acaba sent el successor de Torró. I crec que són dues figures molt contraposables, sobretot perquè l'August Pissunyer, a part d'haver sigut proclamat, d'haver estat proclamat noucentista el 1908, com has dit, de fet és un dels autors de l'almanac del noucentisme. I de fet en aquell moment defensa posicions no tant algunes d'aquestes que has referit en biologia de l'Ors, perquè el que fa és defensar bueno, defensa un lamarquisme evident en l'article que publica allà. Cosa que no ha estat sorprenent, vull dir, estem als anys aquests del pas del segle 19 o 20, són els anys de l'eclipsi del darwinisme, són els anys en què efectivament apareix la teoria de la mutació en genètica i per tant les bases del pensament entorn de l'evolució són diferents de les que eren només uns anys abans, precisament en el temps de la formació de Torró. Vull dir que penso que penso que en el primer número, el primer fascicle del primer número dels arxius de la secció de ciències, hi surt un article de Torró, que és una part, sembla que és la primera part del que després del coneixement, que és el primer, el primer article en català que publica, surt un article de l'Ors sobre la teoria antròpica, que sospito, no ho puc provar ni sé ningú que ho hagi estudiat, però que està ple de citacions literals, vull dir que deu ser un plagi considerable, i un article molt interessant, que no és probablement un article, sinó una ressenya, de l'August Pissunyer sobre 10 anys de fisiologia, els 10 primers anys del segle XX en fisiologia, que també és interessantíssim. Bé, aquesta coincidència del mateix número d'un article probablement molt pretensiós, però bastant plagiat, i un estudi seriós de com ha anat una branca de la ciència aquells primers anys del segle XX, crec que és interessant.
Sí, sí, em sembla interessantíssim i em sembla que no és per casualitat que apareguin els tres noms dels quals estem parlant signant el primer número d'arxiu. És a dir, jo crec que ens hem de fer l'esforç, primer, de distanciament, segon, de no acabar en anacronismes, i tercer, de veure de quina manera funcionaven, fins i tot des d'un punt de vista inconscient, aquesta mena de personatges. És a dir, quan Eugeni d'Ors proclama August Pissunyer noucentista, i per tant l'accepta entre els elegits que han de transformar la Catalunya del moment, l'han de modernitzar, la veritat que està fent? Està reconeixent el mestratge del doctor Ramon Trudó. Però Ramon Trudó no apareix en els glosaris dels primers anys, fins a l'any 11, aproximadament. I en canvi, dona la veu, dona l'entrada a August Pissunyer. És una qüestió generacional, em fa l'efecte, d'oposició a la generació anterior, perquè aquesta és l'estratègia del noucentisme, que en realitat poc diferencia el modernisme, però que hi ha una estratègia de diferenciació de referents del nou món que comença en el segle XX, no? El segle que porta el 900. No? Per tant, a mi m'ha semblat, potser no ho he dit prou present, no? Però que l'absència de Ramon Torró en el glosari i en canvi la fascinació pels laboratoris de psicologia i de biologia a París i a Múnich i en els congressos que visita Eugeni d'Ors, què passa? Que no veia Ramon Torró, que el tenia al davant? No, sí, tant que el veia, jo crec que sí, i que per tant el mecanisme psicològic que fa reconèixer el deixeble i no parlar del mestre és revelador. No sé si m'explico.
Potser és interessant tenir en compte la història del pensament, oi, que per Ors la història de la filosofia catalana s'escriu amb dos noms. El primer filòsof català és Ramon Llull, i el segon ja és ell. Situeu-nos en segles i veureu que va molt de pressa, va molt de pressa. No existeix ningú més, sinó ell. Això també és revelador. A mi el que em crida molt l'atenció en la baralla a l'institut i en la baralla amb l'auditoria en el seminari de FIE és que, sent obvi que són dos personatges enfrontats, imatges que no es poden veure i els exemples respectius ho saben, que es pugui nomenar auditor a una de les parts. Havent-hi altres membres més neutrals, i això em fa quedar molt parat. I que els membres més neutrals continuïn insistint, que ho sigui en Torró. Home, ja ho sé que va ser net, en el sentit que van insistir uns altres, però ho trobes estrany, que, perquè és convertir-se en jutge un que de fet és un enemic declarat. Això em sembla. No, no, jo suposo que exacte, que li volien carregar en Torró, com que en Torró era capaç d'això i de més, era com una picuradora, diguem, ell. I després el que sí que volia fer d'una tància molt breu és la insinuació molt bonica que ha fet ell de Ferreter Mora, al començament, com si era efectiu. Ferreter Mora era. A mi sembla que s'ha de tenir en compte una cosa. Jo soc molt poc bruixà, a mi m'agrada molt poc, però també tinc bastanta crítica a fer amb moltes coses. Però s'ha de reconèixer objectivament que la seva influència va ser brutal. Negativa, el que es vulgui, però que va ser brutal. És a dir, va tenir, quan un repassa una mica la història del pensament i dels joves intel·lectuals que es movien en aquesta cosa, dels anys, jo què sé, fins i tot els nascuts quan ell estava a punt de caure en desgràcia. Això també és. Dic, perquè esclar, el fill del Camp Ferreter va néixer l'any 12. Però aquests, quan es posaven a treballar i a estudiar, per ells un referent molt important va ser Ors. I Ferreter l'imita a Ors. Després se'n desmarca. I el Ferreter més adult i així és autònom, independent, i pensa i treballa pel seu compte. Però el Ferreter jove és certament urgent. Tots tenim pecats de joventut. La funció és així.
No, exhaustiva no,
Bé, Déu-n'hi-do. Més aviat, són petites curiositats que preguntes. Una seria respecte a la relació personal, de coneixement directe, més aviat, entre Josep Pla i Torró, que suposo que és bastant minsa, no és de les tertúlies, només seria confirmar que, com a especialista que sou en Pla, que no hi hagués algun text més que donés una indicació d'una relació més... Bé, i després... Com que abans hem parlat de la llengua, en aquest text en castellà d'Eugeni d'Ors, en què parla, aquest text que s'ha citat de la història, de la història de l'Ideca d'aquest, que diu, Ors acusa Torró d'escriure la pata a la llana. I suposo que en aquest punt és on ell se sentia molt poderós respecte a Torró, no només en el català, sinó en el valor literari en el seu lingüístic en general. I finalment, hi hauria un altre punt, que és fer una mica d'èmfasi en que en tota aquesta llarga batalla a Torró d'Ors també hi ha una dimensió filosòfica, no? El fet que a l'Institut d'Estudis Catalans en els mateixos anys donen cursos de filosofia a tots dos i que de fet crec que el llibre de Torró, que és la filosofia crítica, un llibre que també ha tingut molta difusió després, bé, ara potser no, però va tenir bastanta difusió en el seu moment, doncs també eren uns cursos de filosofia que d'alguna forma volien plantar cara a la filosofia que estava exposant d'Ors en el mateix institut, no només per aquests comentaris.
Bé, gràcies. Pel que fa a Pla, tinguem en compte que Torró mor l'any 26 i que Pla va dir l'any 24, per tant, jo entenc que devia ser purament una coincidència les tertúlies a final dels anys 10, principi dels anys 20, tot i que Pla ja marxa també a París l'any 20. Aquí el que és interessant és, em sembla a mi, que en aquest projecte de reconstrucció de la memòria col·lectiva que comença Pla als anys 50 i que el portarà a escriure la sèrie dels Homenots, i per tant a recuperar els grans homes de la Catalunya contemporània, Pla hi inclou Ramon Torró. El cantó després de Rull, això em sembla que és important, és a dir, que Torró apareix el cantó en el mateix volum que Prat de la Riba i que Eugeni d'Ors i que Joaquim Ruïra, etc. No? I que hi ha sempre en ell aquesta necessitat de recuperar el pas per la terra, per dir-ho així, dels grans homes del nostre país, la necessitat d'anar a buscar els documents biogràfics, l'acte de naixement, qualsevol referència a Malgrat, a Blanes, en contra de Rovira, intentar recuperar de l'oblit qualsevol element que per al futur, per als lectors del futur, aportin més coneixements sobre Ramon Turró. De tota manera, en fi, sí, això és una altra qüestió que jo no he pogut tractar, però en fi, aquí hi ha, evidentment, entre Turró i Pla hi ha la figura de Rovira, que és central, hi ha el pròleg de Manuel de Montoliu a l'edició de les obres completes de Selecta de Joaquim Rovira, on Manuel de Montoliu es basa molt en la relació entre Rovira i Turró i que Pla critica. Però bé, això ja seria tota una altra història. Pel que fa a la llengua, jo ja he dit que al principi, no, que Ors té un concepte de... Ors no és un científic, ni tampoc és un filòsof, ni tampoc és un novel·lista, ni tampoc és un periodista, però que té una... ell diu que la ciència és com l'art, no? Que ha de tenir una dimensió estètica i fins i tot una dimensió irònica, perquè aquí hauríem de parlar també de la ironia d'Eugeni. En aquesta dimensió estètica, evidentment, hi ha la creació verbal, hi ha la lingüística, i en aquest sentit crec que sí que són molt diferents Turró i Ors, no? És a dir, que Ors té unes pretensions de donar més expressivitat al llenguatge, i això es veu a la ben plantada, a l'oceanografia del tedi, encara que després siguin camins que no porten tampoc a la successió. No?
Moltes gràcies. Com que la sessió ha sigut dura, oi, i els joves sobretot aquí deuen estar esgotats, tota la meva comprensió pels joves, oi, farem una cosa, farem una pausa, però reprendrem a un quart de dues, farem la tercera sessió del matí. I volem agrair molt, molt efusivament la intervenció del grup.